L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Som a dijous 10 de juliol, una jornada més. Si arribats en este punt horari de la jornada, esteu sintonitzant una de les emissores municipals associades a EMUTE. Heu de saber que és hora d'informació. Temps per prendre-li el pols al territori i a la jornada. I una actualitat que, com cada dia, introduïm avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Temps que avui encetarem parlant de qüestions mediambientals i de l'alarma que s'ha creat entre el sector dels arrossaires a la zona del Delta de l'Ebre davant la troballa d'exemplars de caragol maçana riu amunt, concretament a l'alçada de Miravet. Encara tractant temes relacionats amb la pagesia, avui també direm que aquesta setmana s'han posat en marxa els tractaments contra la mosca de l'olivera a les comarques del Baix Ebre i del Montsià. I encara una qüestió més, en este cas relacionada amb la crònica de successos. Parlant de tractaments i de productes fitosanitaris, avui també destacarem que la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa per presumpta venda il·legal de productes agrícoles adulterats. 13 persones detingudes, 10 més de denunciades i 32 tones de substàncies actives comissades són algunes de les xifres d'aquesta operació. Seguirem a ritme de propostes de l'àmbit de la cultura i la festa. Les bitlles, els gegants i les majorets de Santa Bàrbara tindran enguany un aniversari de pel·lícula. L'equip format per Guillermo Gaya i Josep Gorres han preparat 3 vídeos commemoratius dels 25 anys d'història del Club de Bitlles, un altre dels gegants i un altre dels 40 anys de les majorets. El recorregut informatiu de la jornada passarà avui també per Deltebre, un municipi que fa estiu, amb més d'una cinquantena de propostes culturals, festives, turístiques i també lúdiques. Inauguren l'espai d'acollida turístic i esportiu Serra de Godall, quilòmetre 0, un equipament que inclou plafons informatius del municipi i que proposa també itineraris a realitzar per la serra. I a la recta final del nostre temps d'informació, avui avançarem una nota d'agenda prevista per a principis de la propera setmana. Concretament, dilluns que ve serà quan la consellera de Benestar Social i Família de la Generalitat, Neus Munté, faci l'acte oficial d'inauguració del nou casal cívic d'Alcanar. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat tractant qüestions de l'àmbit mediambiental. La troballa de diversos exemplars de caragol mansana i postes d'ous al riu Ebre a l'alçada de Miravet ha causat l'alarma entre el sector arrossaire del Delta, que veu com un dels seus pitjors malsons pot acabar esdevenint en realitat, que la plaga pugui escampar-se per tot el tram baix del riu a través de la xarxa de regadiu. Arran del descobriment, que hauria tingut lloc entre fa 3 i 4 setmanes, tècnics de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre van retirar els exemplars detectats de la llera i descarten que cap focus s'hagi instal·lat en aquesta zona. Els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i els agents rurals investiguen un possible nou sabotatge en l'origen d'aquesta troballa. Entre 2 i 6 exemplars, segons les diverses fonts consultades, així com algunes postes van ser localitzades, com diem, a la llera del riu Ebre a l'alçada de Miravet, tot i la voluntat de pagesos i administracions de posar fre a la tendència progressiva del caragol a remuntar el riu, amb la planificació d'instal·lar una barrera elèctrica a Amposta per impedir-ho, el descobriment gairebé 50 quilòmetres en riu amunt posa en evidència un més que probable sabotatge. Fonts de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre asseguren a l'Agència Catalana de Notícies que un cop retirat els exemplars detectats, que qualifiquen de troballa puntual, no s'ha produït cap canvi en l'avanç de la plaga riu amunt i neguen que existisca cap focus aigües amunt de la sud de Xerta. Asseguren, en este sentit, que a la zona de domini públic hidràulic de Miravet, on van aparèixer aquests caragols, ja no se'n troben. La mateixa Confederació assegura que es va informar de l'evolució d'aquestes tasques al mateix Departament d'Agricultura. Però no tothom és tan optimista. La notícia ha alarmat els pagesos del tram final del riu i del delta de l'Ebre. Si es localitza aigües amunt de la derivació dels canals de la dreta i de l'esquerra, la sud de Xerta, és molt possible que amb el temps la plaga es pugui expandir massivament per la xarxa de regadiu arribant a totes les parcel·les. I així ho explicava el responsable nacional del sector de l'arròs de la Unió de Pagesos, Dani Forcadell. L'escoltem.
S'han trobat uns indicis d'un petit foco més amunt de la xerta, concretament a Miravet, i això és la màxima preocupació que teníem els pagesos al delta arrossers i en general tots els que al final ens estimem el delta de l'Ebre i la natura. És a dir, el pitjor presagi s'ha complert. És a dir, que a partir d'ara es pugui anar baixant pels dos grans canals, esquerra i dreta, el caragol puma massivament, i es vagi afectant cada mil·límetre i cada desaigüe, cada parcel·la de cuna del delta de l'Ebre.
Dani Forcadell creu que aquesta troballa de caragols Massana a Miravet només s'explica per un sabotatge i reclama que se n'investiguen responsabilitats.
Va avançant riu amunt, però des de fa 4 anys que es va detectar, bueno, vora 5 anys, ha avançat 5 o 6 metres més amunt del foco, és a dir, encara no ha arribat ni en posta. Està a poc remuntant el riu, però no ha arribat. Si de pronte apareix 40-50 quilòmetres més amunt, evidentment, això dona tots els indicis des de fora, hi ha falta d'investigacions de Mossos d'Esquadra, que és un sabotatge. És un sabotatge que dic, com a pagesos o com a persones en general a mans del territori, no entenem com pot hi haure tanta no sé com dir-ho, tanta maldat en poder arribar a malmetre tant el medi ambient. Dis-li cremar boscos, dis-li escampar espècies invasores. És a dir, això és un delicte molt greu que esperem que no se'n vagi de rosites com ja va passar aquí en el foc causant del caragol pom aquí a l'aldea.
Cal dir que no és el primer cop que exemplars de caragol Massana són introduïts de manera intencionada fora del marge esquerre del delta de l'Ebre, des d'on es va propagar inicialment aquesta plaga. El mateix Departament d'Agricultura, que ha gastat més de 5 milions d'euros des de l'any 2009 en mesures de lluita, sense comptabilitzar despeses i pèrdues en producció o ajuts per part dels pagesos, va denunciar fa 2 anys que algú havia introduït exemplars en diversos punts del marge dret, fins i tot a l'alçada de Tortosa, fora de l'àmbit del delta de l'Ebre. Actualment, la Generalitat assegura majorment haver aconseguit limitar l'abast de la plaga a unes 1.600 hectàrees de l'hemidelta esquerre de l'Ebre després d'inundar durant l'hivern 3.400 hectàrees d'arrossars i eixugar les 7.700 restants.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
I no deixem de parlar de qüestions relacionades amb la pagesia i els temes mediambientals. La primera d'elles ens porta a parlar del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, que a principis d'aquesta setmana començava la campanya de lluita amb mitjans aeris contra la mosca de l'olivera. Uns tractaments aeris que es duran a terme sobretot als municipis de les comarques del Baix Ebre i del Montsià, inclosos al pla d'aplicació publicat al Diari Oficial de la Generalitat el passat 28 de maig, amb l'objectiu de protegir unes 30.000 hectàrees d'oliveres. La mosca de l'olivera és un dípter que, recordem, ocasiona danys molt greus a les olives, tal com ja va passar al nostre territori la passada campanya. El dany directe està causat per l'activitat alimentària de les larves, la qual introduïx unes pèrdues d'entre el 2 i el 5% de la producció d'oli i, de vegades, la caiguda massiva dels fruits. La campanya s'allargarà fins al mes d'octubre. El dany indirecte de la mosca de l'olivera és causat per activitats fúngiques que incrementen la taxa de peròxids i l'acidesa de l'oli. La intensitat d'aquests danys indirectes depèn principalment de les condicions meteorològiques i de les espècies de fongs que infecten les olives. Fent una mica d'història, hem de dir que l'any 2006 es va declarar l'existència oficial a Catalunya de la plaga de la mosca de l'olivera i s'estableixen mesures obligatòries de lluita. En l'ordre ja es preveia que les zones amb més alts nivells poblacionals de la plaga, de les comarques del Baix Ebre i del Montsià i de la Ribera d'Ebre, el Departament d'Agricultura engegaria tractaments aeris amb la finalitat de rebaixar les poblacions de la plaga en col·laboració amb les agrupacions de defensa vegetal. Per valorar els moments idonis i els llocs on dur a terme el tractament, el Departament, en col·laboració amb aquestes agrupacions de defensa vegetal de l'olivera, fa el seguiment de trampes ubicades a totes les zones oleícoles, les quals es prospecten a fi de conèixer setmanalment el nivell i l'estat d'afectació de la plaga. Segons el llindar establert per a cada tipus de trampa i la mitjana de captures setmanals en els punts de revisió, es duran a terme els tractaments aeris, tenint en compte que les condicions meteorològiques no puguen afectar els vols dels avions. Els tractaments aeris es realitzen a bandes i s'hi aplicaran dues estratègies. La primera utilitzarà l'insecticida dimetoat barrejat amb una proteïna hidrolitzada. Es tractarà una superfície total de 7.500 hectàrees i s'hi faran dues passades. La segona utilitzarà l'insecticida deltametrin barrejat amb un oli de parafina i es tractaran també 7.500 hectàrees i s'hi farà una passada i mitja. I justament parlant de qüestions relacionades amb els tractaments i els productes fitosanitaris, avui hem de parlar també, encara sense moure'ns de l'àmbit agrari, de la detenció de 13 persones i 10 més denunciades. És el balanç d'una operació de la Guàrdia Civil contra la venda il·legal de plaguicides agrícoles adulterats. L'operatiu es va dur a terme a principis d'aquesta setmana en diversos indrets de l'estat espanyol, entre els quals a les demarcacions de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i València. El cos de seguretat atribueix a detinguts i denunciats delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal, delicte contra la propietat industrial i falsificació de documents. Concretament, se'ls acusa de vendre productes adulterats camuflats en envasos que imitaven els equivalents legals. Tant les detencions com les denúncies s'han dut a terme a les províncies d'Almeria, Àvila, Badajoz, Barcelona, Càceres, Girona, Lleida, Madrid, Múrcia, Tarragona, Palència i València. Les 23 persones formarien part d'una organització que es dedicava al comerç il·lícit de productes fitosanitaris adulterats, concretament plaguicides agrícoles i productes reguladors del creixement dels vegetals. S'han comissat més de 32 tones de substàncies actives i productes fitosanitaris il·legals. Els membres de la xarxa adquirien les substàncies actives per a la fabricació de productes fitosanitaris a empreses importadores de productes químics i els ocultaven en naus i magatzems clandestins ubicats en diferents poblacions de la zona de Castelló i València. Un cop elaborats els productes agrícoles, els introduïen al mercat de manera il·legal, diu la Guàrdia Civil, a través d'empreses ubicades a poblacions de Castelló i a la ciutat de València, que a través d'altres empreses dedicades a la distribució de productes fitosanitaris els venien als agricultors. Els productes es venien en envasos sense etiqueta o amb l'etiqueta manipulada per imitar els de procedència legal. Alhora, diu la Guàrdia Civil, no tenien la garantia necessària pel que fa a la qualitat i la seguretat del producte. La Guàrdia Civil recorda que per a la venda d'insecticides i plaguicides agrícoles cal un registre i una autorització que atorga el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i que els productes que no compleixen els requisits que estableix la llei poden resultar un risc per a la salut de les persones.
El dissabte 12 de juliol posen la gorra en solidaritat amb el càncer infantil a Santa Coloma.
Vine al recinte de Can Zap a partir de les 10 del matí i a més de col·laborar, viu una festa amb actuacions, tallers, exhibicions i concerts.
Compra la gorra per 5 euros de forma anticipada als punts de venda que trobaràs al web www.posatlagorra.org o a les guixetes el mateix dia de la festa. Organitza FANOC, Associació de Nens amb Càncer.
T'hi esperem!
L'informatiu Emute.
Obrim ara pàgina dedicada a les propostes i activitats d'agenda. Per fer-ho, comencem anant cap a Santa Bàrbara. Les bitlles i els gegants, així com les majorets del municipi, tindran un aniversari de pel·lícula. L'equip, format per Guillermo Galla i Josep Gorres, han preparat tres vídeos commemoratius dels 25 anys d'història del Club de Bitlles, un altre dels gegants i un altre dels 40 anys de majorets. En el cas de les majorets, la celebració del 40è aniversari, a banda del vídeo commemoratiu, anirà també acompanyada d'una desfilada especial en la qual hi prendran part més d'un centenar de components de les diverses èpoques que ha viscut l'entitat, acompanyada de la banda de cornetes i tabals que s'ha tornat a reunir per a l'ocasió. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El recentment nomenat mèrit planer Guillermo Gaia, precisament per la seva tasca com a cronista gràfic de Santa Bàrbara, és una vegada més l'encarregat de preparar els vídeos commemoratius de tres entitats del nostre poble que enguany estan d'aniversari: el Club de Bitlles, els Gegants, Bàrbara i Gregori, i també el Club de Twirling o Antigues Majorets. A motiu de l'efemèride, Gaia i el seu col·laborador en les tasques de muntatge i edició, Josep Gorres, estan acabant de preparar el resum històric audiovisual amb imatges que resumeixen els anys que cada entitat celebra. En el cas dels Gegants del poble, Bàrbara i Gregori, el proper dia 16 de juliol es compliran els 25 anys del seu bateig i per això s'ha organitzat al poliesportiu municipal una diada infantil especial on els gegants seran els protagonistes amb diferents activitats relacionades amb ells, entre les que destaca la projecció del vídeo commemoratiu, tal com explicava el mateix Gaia.
Lo tenim acabat ja, que s'ha de tirar també, lo dels 25 anys de Bàrbara i Gregori, dels nostres gegants, que això se tirarà el dia 16 de juliol, que són l'aniversari que es va fer els 25 anys, justet, el dia 16 va fer 25 anys que els Bàrbara i Gregori van batejar aquí a la plaça. I el programa Festes ja ho diu, que allà dalt al poliesportiu se farà una festa dedicada a Bàrbara i Gregori, als xiquets, i allí es tirarà també la pel·lícula esta dels 25 anys de Bàrbara i Gregori.
D'altra banda, les majorets, actualment Club de Twirling, celebren enguany el seu 40 aniversari i Gaia ha preparat també una pel·lícula especial que resumeix en dues parts aquestes quatre dècades d'història i que és el fruit de més de tres mesos de treball buscant documents gràfics i muntant-la. La primera part ja es va projectar el passat diumenge a la plaça Major i la segona es veurà aquest diumenge 13 de juliol per la tarda al mateix lloc i després de la desfilada especial que han preparat les majorets i en la que prendran part també més d'un centenar de components de les diverses èpoques que ha viscut la entitat, acompanyades de la desapareguda banda de cornetes i tabals Xiquets Grup Balmes, que s'ha tornat a reunir per a aquesta ocasió tan especial. Guillermo deia que serà un espectacle molt emotiu, segons s'intueix ja dels assajos que s'estan fent aquests dies.
Hem estat 100 dies per a muntar este vídeo dels 40 anys de majorets. Hem de dir que la primera part, com dius tu, es va tirar el diumenge passat, i ara el diumenge que ve, el dia de l'ofrenda, quan s'acabarà l'ofrenda, el desfile dels 40 de les majorets, que sortiran 100 i pico de majorets desfilant, i 60 o 70 tambors, que jo he vist els entrenos, que dona la pell de gallina quan vaig veure l'entreno aquell i el bonic que feia al camp de futbol, com s'estan entrenant, me vaig quedar tot emocionat, no me'n cauen llàgrimes perquè me les vaig aguantar, però dona una cosa que el poble crec que disfrutarà un disbarat. Pues bueno, quan s'acabarà això, l'ofrenda i el desfile de la majoria i tot això, tirarem la segona part de les majorets.
Finalment, Gaia i el seu equip han preparat un altre vídeo, en aquest cas per commemorar els 25 anys del Club de Bitlles Santa Bàrbara, tot i que en principi, i en aquest cas, el document no està previst que sigui exhibit en públic.
Gràcies, Josep. Des de Santa Bàrbara baixem cap a Deltebre, un municipi que fa estiu i ho fa amb més d'una cinquantena de propostes culturals, festives, turístiques i també lúdiques. De tot plegat, ens en parla des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Les àrees de turisme i cultura de Deltebre han editat un programa que sota el títol Deltebre fa estiu recull totes les propostes culturals, lúdico i festives programades al municipi per aquest període estival. Durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, més de 50 activitats han animat, animen i animaran els equipaments, carrers i places de Deltebre amb propostes culturals de tots els àmbits artístics destinades a tots els públics i gratuïtes, que compten amb la col·laboració d'entitats i associacions. El regidor de Cultura de Deltebre, Joan Alginet, destacava que, com l'any passat, es tracta de presentar als ciutadans i visitants un únic programa amb totes les activitats de les que podran gaudir aquest estiu.
L'estiu és sinònim d'activitat, de sortir al carrer, de fer coses, de xalar, d'anar a la platja, d'anar a Riu Mar, i per tant has de tindre una oferta tan cultural, que la tindrem amb activitats culturals com el Festival de Dansa, la Poesia, les festes del turisme, les festes que també ha organitzat l'Associació de Vins i Riu Mar, Cine La Fresca, que tindrem també a Deltebre i a Riu Mar, activitats al carrer, concerts de la banda de música, tindrem moltes activitats. Una crida també a que participi la gent d'aquestes activitats gratuïtes, accessibles, que les intentem fer itinerants per tot el poble perquè tothom s'hi senti identificat, perquè la gent no hagi de fer molts esforços per a trobar-se la cultura, per a trobar-se les activitats, que hagi a més de sortir pràcticament de casa i trobar-se les activitats, i això és el que farem, però que pinta un estiu bastant, bastant alegre i bastant divertit a Deltebre.
I sense anar més lluny, aquest mateix cap de setmana és un cap de setmana fort d'activitats, ja que tindrem la festa de fi de temporada de la Unió Deportiva Jesús i Maria, el dissabte el Finestra Viva, que organitza Cian i Fecotur, amb la col·laboració de les àrees de comerç i turisme de l'Ajuntament de Deltebre, el Festival d'Acció Poètica Boesia i també el dilluns l'inici de la desena edició del Festival Deltebre Dansa.
Gràcies, Lluïsa, i encara una proposta més per a l'àmbit lúdic, en este cas combinat també amb l'activitat esportiva, i és que a Godall inauguren l'espai d'acollida turístic i esportiu Serra de Godall, quilòmetre zero. L'equipament inclou 6 plafons amb informació del municipi de Godall i proposa 12 itineraris a realitzar per la serra. Des de la Plana Ràdio, novament, Josep Roig.
Doncs sí, fa uns dies s'inaugurava a la població de Godall l'espai d'acollida turístic i esportiu Serra de Godall, quilòmetre zero, un nou equipament promogut per l'Ajuntament de Godall que permetrà als visitants d'aquesta població conèixer els actius i serveis turístics de la població i l'espai natural de la Serra de Godall. Aquest equipament, concebut com a punt d'acollida, també inclou 6 plafons informatius de gran format. I els 3 primers plafons aporten informació sobre el poble de Godall, la serra, els principals actius del municipi i les seues festes i tradicions més destacades. Els altres 3 plafons estan dividits en 3 àmbits. D'una banda, per al turisme familiar, senderisme i BTT, i presenten textos, imatges i els recorreguts de 12 rutes, que sumen un total de 79 quilòmetres, permetent descobrir una bona part d'un dels espais naturals més singulars i destacats de les Terres de l'Ebre. En concret, les rutes de turisme familiar que es proposen són la ruta de la Pedra en Sec, per les faldes de la Serra de Godall, la ruta de les Oliveres Mil·lenàries, la de la Via Augusta o de la Font de Cap d'Àsens, també el Mirador de les Talaies. Les rutes per a bicicleta tot terreny i senderisme són les anomenades ruta pel Barranc de la Caldera, Barranc de la Pedrera, la ruta de Vilallarga, la ruta dels Pous, la ruta pel Racó de la Fernanda i la Font de l'Arbós. En quant al descens de BTT de H. Godall i la ruta del Camí de Godall a l'Ermita de la Pietat i, finalment, la ruta de l'Ermita de la Pietat a l'Arion. Gran part dels itineraris tenen com a punt de sortida el nou equipament i es poden realitzar tant a peu com en bicicleta de muntanya, amb un nivell de dificultat baix o mitjà en la seva major part. Els tracks d'aquestes rutes es podran descarregar més endavant per a la seva navegació en GPS mitjançant codis QR. El Museu de les Terres de l'Ebre ha col·laborat en la creació d'aquest espai d'acollida turístic i esportiu realitzant els continguts dels plafons i la georreferenciació i confecció dels diferents itineraris per la Serra de Godall que es mostren en aquest nou equipament.
Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza una activitat solidària. Vagis on vagis. Siguis on siguis. Col·labora amb el Banc dels Aliments. Aquest estiu la fam no fa vacances.
L'actualitat diària a l'informatiu Emuté.
I el recorregut informatiu de la jornada el tancarem avui anant cap al Canà i en este cas avançant una nota d'agenda prevista per al dilluns de la propera setmana. I és que la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, serà la personalitat encarregada d'inaugurar el nou casal cívic del Canà, acompanyada de l'alcalde del municipi, Alfons Montserrat, el proper dilluns, dia 14 de juliol. Serà concretament pels vols de 1:15 del migdia. La consellera té prevista la visita en aquest nou equipament i la seva posterior inauguració, un equipament que, recordem, es va començar a construir l'any 2010 i que es va concebre com un casal de la gent gran. Però l'evolució del model d'equipaments de la xarxa del Departament de Benestar Social i Família per donar resposta a la necessitat de generar serveis multigeneracionals va fer que en el decurs de les obres es plantegés la transformació en un casal obert a tot tipus de col·lectius, amb una consideració especial per la gent gran, tal i com es va acordar amb l'Ajuntament d'Alcanar. També es va acordar de donar el nom de Trinitari Bell, una persona, regidor a l'Ajuntament d'Alcanar, ja traspassat, que va ser qui va canalitzar la reivindicació del casal i de la gent gran a l'equipament, que portarà el seu nom i que, a més, lluirà una placa de reconeixement a l'interior de les seues dependències. Prèviament a la inauguració cal dir també que la consellera Neus Munté procedirà a l'acte de col·locació de la primera pedra de la nova residència de la gent gran d'Amposta. En este cas ho farà amb la companyia de l'alcalde de la capital del Montsià, Manel Ferrer. Aquest nou edifici, Amposta, sorgeix de l'impuls de l'entitat municipal Fundació Serveis Socials del Montsià, Fusmont, amb l'objectiu de donar la millor cobertura a la demanda social de la població del territori. La residència per a gent gran serà la primera fase d'un projecte estratègic que preveu una posterior edificació en una segona fase a Amposta d'habitatges tutelats o altres habitatges socials.
Dissabte 12 de juliol, l'Aldea s'omple de ritme. Arriba la tercera trobada de percussió a l'Aldea. Programa d'actes a les 7 de la tarda. Concentració de totes les colles davant la Casa de la Vila. 7:30, actuació de cada colla a la plaça corresponent. 8:30 de la tarda, trobada de totes les colles a la plaça dels Països Catalans per fer rua fins la Casa de la Vila. 20:45, foto oficial de totes les colles. Presentació amb actuació de cada colla individualment. A les 10 de la nit, sopar. I a les 24 hores, festa revival amb Ricard DJ. Colles invitades. Smoothie Batucada, Vinaròs. Actuarà a la plaça Maimó. Engrescats, Tarragona, a la plaça dels Infants. Banda de cornetes i tambors, joves lligallencs de Lligallo. A la plaça Pescador. Percussón, Remolins, plaça Estació. Ratolins, Remolins, plaça Estació. MacGruper, Jesús, plaça Segadors. Tímpanum, Tarragona, a la plaça Enric Prat de la Riba. Tabalers, Colla Coca, Constantí, els estudiants. I Tabalers dels Diables d'Aldaia, a la plaça Països Catalans. Dissabte 12 de juliol, arriba la tercera trobada de percussió a l'Aldea. Organitza i patrocina Diables d'Aldaia, Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura. Col·labora Music Party, Antena Aldaia, Ràdio Joventut, Més Ebre i Vinaròs News. Dissabte 12 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, arriba la tercera trobada de percussió, l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El sol ha de dominar aquest dijous, però amb intervals de núvols cap al Pirineu, més abundants a la cara nord, Vall d'Aran, extrem nord del Pallars Sobirà, i també algun núvol a l'extrem sud de la Costa Brava i Costa Central. Serà, però, la tarda quan les nuvolades augmentaran més a les comarques de Girona i Barcelona. No és impossible alguna gota, algun petit ruixat a prop del Montseny. Tramuntana i mestral. A la tarda el mestral desapareix per unes hores. Les temperatures molt contingudes, fins i tot fresques per l'època o poc càlides, especialment al centre i nord del país. De cara al cap de setmana, sembla que demà el temps serà estable. Dissabte i diumenge parlaríem d'unes temperatures en lleuger augment tret de la costa central, on dissabte els núvols podrien ser bastant abundants, comarques de Barcelona, interior i sud de Girona, amb algun ruixat feble, al matí potser, sobretot a la tarda, i diumenge aquesta possibilitat disminuiria. Seria la setmana que ve quan l'augment de temperatures seria molt més notable, amb calor de ple estiu a partir de mitjans de la setmana vinent.
Diàriament ho fem i també avui, dijous 10 de juliol, fent una ullada en aquesta previsió meteorològica, arribem a l'hora de posar el punt i final, el comiat en aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que una jornada més ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Damal. A l'hora d'acabar un dia més, gràcies per seguir-nos. Nosaltres tornarem demà. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.